Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb Joan Pol Alcaraz.
6 minuts que passa de la una del migdia i ja ho sabeu que cada dilluns saludem a Joan Pol Alcaraz per parlar del món del videojoc. Joan Pol, què tal?
Bon migdia.
Bon migdia.
Bon migdia, bon migdia.
La promesa està feta, però no és l'única promesa que m'has portat avui.
No, jo vaig fer una promesa ara ja fa dues setmanes.
Sí. La promesa i... tardia, la llaman.
Sí, sí, però perquè s'ha anat madurant amb el temps
i és
una cosa increïble.
Ho entenc.
No, en realitat no, però la promesa la vaig fer i la compleixo.
Ara.
Vaig prometre que parlaríem de la relació entre els videojocs i l'edat dels jugadors.
És una cosa que m'agrada molt.
Sí, i de fet he de dir, ja, petit spoiler,
sí?
Que és molt interessant, però hi ha poca informació. És a dir, hi ha poca informació, hi ha poques dades, sí, molt menys del que em pensava. Pensava
que hi hauria estudis.
Jo també pensava que hi hauria moltíssims estudis, i sí que hi ha estudis, hi ha dades, hi ha algun lloc per on ens podem guiar, però també ja veuràs que parlarem una mica també d'intuïció i de la sensació d'una persona que juga molt i que veu i viu el món. Va. Però és veritat que sembla que s'oblida una mica la idea aquesta de què passa amb els videojugadors a partir d'una certa edat. Sí, sí, queda una mica oblidat.
Mira, et començaré fent tres preguntes.
Vinga.
Una mica incòmodes, de menor a major grau. La primera.
L'atracament de Joan Trias. Cada dilluns a la una...
Després entrarem en detalls que ens ho explicaràs, sí. I per això t'ho has preparat, però els adults juguen a videojocs?
Sí.
Val, sí.
Sí.
Dos. Tu quants anys tens?
28.
28. I tres.
Aquesta ja és incòmoda, no? No és incòmoda en cap cas.
I tres. Quantes vegades t'han dit... T'ho dic perquè ja m'ho apuntaves.
Sí.
Però avui t'ho vull preguntar molt, molt de debò. Quantes vegades t'han dit, si fas una mica de memòria... Hosti, Joan Pol, és que 28 anys, és que tu, Joan, a videojocs,
sí,
és que...
Sí, moltíssimes, i de fet, ja et diré més, i tampoc ara vinc a dir que hi hagi una mena d'opressió cap a les persones que juguem, però sí que és veritat que hi ha una incomoditat i que jo hi ha vegades que m'he amagat de dir que jugo, tipus...
De veritat?
Vaig a casa a jugar, a vegades m'amago i queda molt millor dir que vas a llegir un llibre o que vas a veure una sèrie o que vas a veure una pel·lícula. No, de debò, o sigui... Hi ha vegades que en segons quins entorns no s'acaba d'entendre que...
Que és bèstia, eh?
Sí, jo crec que és una cosa que... I al final és una cosa que simplement és perquè no està normalitzada, perquè ara ho veurem, però hi ha moltíssima, moltíssima gent que juga a videojocs més enllà dels 18 anys, que sembla que és com l'edat, no? Com a partir d'ara comença la vida seriosa i els videojocs ja, ja han d'acabar, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, m'hi he trobat moltíssim i m'he trobat amb això i crec que no sóc l'única persona que fa una mica de vergonya dir que jugues a videojocs amb segons quina edat, les maquinetes, els marcianitos, no sé què, ja és com que és una cosa que no toca.
Wow.
I després aquesta gent està flipant amb sèries que venen de videojocs i amb pel·lícules que venen de videojocs. I... Sí,
jo és que... Sempre amb el cap de Last of Us.
Sí, és que Last of Us és el millor videojoc que he jugat mai, l'1 i el 2 són els dos millors videojocs que he jugat mai. I...
Tu ets dels que sap què passarà la segona temporada.
Sí, podria fer spoilers a la gent que riu de mi per no...
Però no jugarem això aquí.
No cal. Ho diu els spoilers i que la gent gaudeixi de la mort de...
No.
Però sí, sí, és una cosa que passa, és una cosa que passa. I també vinc ara a desmentir una mica aquesta idea que els videojocs s'acaben a partir d'una certa edat. Perquè és veritat que els videojocs es vinculen, s'acostumen a vincular amb la joventut, i les dades, és veritat que indiquen que, en general, la gent, o sigui, la majoria de videojugadors es troben entre gent jove. Però també és veritat que no es troben entre gent entre 14 i 25 anys, sinó que més aviat es troben entre gent entre 25 i 34 anys. És a dir, sí. La mitjana d'edat del videojugador se situa sobre els 30 anys més que no sobre els 20. per dir-ho així.
Tu estàs en la mitjana, eh?
Jo estic plenament en la mitjana. Sí, perquè és una edat on les dades, clar, són dades també que surten de preguntes molt concretes i, vaja, això ja no sé jo fins a quin punt es pot treure una conclusió super, super definitiva, però les dades més o menys indiquen que la gent deixa de jugar a videojocs quan deixa de tenir temps per jugar a videojocs. Uh-huh. Perquè és veritat que són exigents, els videojocs.
Sí.
Llavors, en una edat on ja potser comences a tenir fills o tenir una sèrie de... una feina... més responsabilitats, sí. Una feina que t'ocupa més hores, a partir d'allà potser sí que es redueix una mica o es redueix bastant les hores de jugar, però també és veritat que creix a partir d'això, sobre els 30 anys és on creix més, perquè també és on tens més diners, potser, per poder comprar els videojocs, que cal dir que no són una cosa barata durant uh-huh. tots aquests dies, totes aquestes setmanes, he intentat portar maneres de jugar videojocs d'una forma una mica més econòmica, però és veritat que són una cosa cara, uh-huh. i després també per desconnectar. Crec que cap a aquestes edats també tens ja... tens més exigències a la feina, potser, i tal, i també doncs, el videojoc és una cosa que realment t'ajuda a ficar-te en un món de manera completament immersiva i de desconnectar del teu dia a dia. Doncs sí, els
fet,
videojocs...
Joan Pol, digues. Ens has portat coses que a mi... jo he al·lucinat amb tu. Ens has portat coses que no sabia ni que existien, com una mena de Netflix per videojocs.
Exacte, sí.
Era brutal,
això. Això és el que vam explicar en l'última secció, que és potser la manera més econòmica de jugar a videojocs, tot i que no deixes de gastar-te uns 100 euros l'any en uh-huh. aquesta subscripció, però sí que és una manera de tenir una varietat infinita de jocs i de desconnectar, com dèiem, del tot. Aleshores, sí, és a dir, els joves són els principals consumidors de videojocs. De fet, 3/4 dels joves, uh-huh. de gent menor de 35 anys més o menys, estava la dada, 3/4 d'aquesta gent té alguna mena de relació amb el videojoc.
Wow.
I la meitat, de fet, una miqueta més de la meitat, juguen de manera habitual a videojocs. La majoria, el màxim número de videojugadors està en les consoles, uh-huh. De sobretaula, diguéssim, però també hi ha els mòbils i els ordinadors, que no hem d'oblidar que jugar al Candy Crush també és estar jugant a un videojoc, és a dir...
I ara m'ho preguntava, en Jordi Carretero, que el tenim de tècnic, em deia, però els videojocs de mòbil compten?
Sí.
Compten.
I tant que compten. Per tant, aquesta idea, que els joves són els principals consumidors de videojocs, és certa, però les dades també indiquen que cada any, o sigui, és creixent això, uh-huh. hi ha més persones majors de 50 anys que juguen a videojocs.
Això és... Ara igual et pregunto una dada que, com que em deies, hi ha poques dades, igual no...
T'intentaré respondre segons el que he anat veient. Sí.
Això és proporcional? És a dir, les videoconsoles són pels més joves, a mesura que anem creixent ens aficionem més al mòbil, i hi ha aquesta tercera posició de gent més adulta que està més habituada a l'ordinador de tota vida i juga a l'ordinador.
No és proporcional. De fet, jo, això sí que és una sensació meva més personal. Uh-huh. Les persones que ara tenen més de 50 anys, i de fet també hi ha dades que indiquen que això creix encara més a partir de la jubilació,
sí.
Les dades de videojugadors.
Uau.
Jo crec que és perquè aquestes persones, ara les persones que es comencen a jubilar també han estat joves que han jugat a videojocs.
Val.
A diferència del que podia passar fa 20 anys, que era ja els videojocs quedaven molt lluny,
o sigui,
i molt enrere.
Ara torno a tenir temps, per tant m'hi poso.
Per tant m'hi poso amb aquella cosa que feia fa 40 anys.
Sí.
Aleshores, sí, els videojocs són consumits principalment per gent jove, però hi ha cada vegada més gent major de 50 anys jugant a videojocs, que la meva idea és aquesta, que és gent que potser no ha deixat de jugar mai a videojocs i que per tant continuen jugant i s'estan fent grans,
uh-huh.
i gent que jubila i que juga a videojocs. I tenim un exemple boníssim.
Soy Amadeu Busquets, tengo 74 años y tengo el nivel máximo de Pokémon. Empecé a jugar porque yo, como soy diabético, tenía que andar 4 kilómetros diarios y era muy aburrido porque por mucho que cambiara los trayectos, al final te los conoces todos de memoria. Entonces, cuando salió Pokémon, dije, voy a probar. Probé, me gustó, porque ando y además me divierto, pues, ¿qué más quiero? Y me he aficionado y juego, pues, 8 horas diarias.
Sí, ho trobo brutalíssim.
És un cas que es va fer bastant viral, mm-hmm. el d'aquest senyor Amadeu Busquets, que és un dels, era una de les persones que en un cert moment tenia un dels nivells més alts que es podien tenir en el videojoc Pokémon Go, videojoc de mòbil, que va sortir l'any 2016.
Sí, aquell que amb la càmera anaves buscant com Pokémon.
Exacte,
que
encara està en dansa, vull dir, encara és un joc que es juga i que té molts jugadors, i sí, amb la càmera tu vas pel món i de cop t'apareix un Pokémon i el captures llançant amb la pantalla tàctil una Pokéball. No té més història que aquesta, però fins i tot el cas aquest d'una persona que no havia tingut cap contacte, diguéssim, amb Pokémon. Pokémon és un joc, una saga de videojocs que neix als anys 90, vull dir que no, aquesta persona probablement no era jove, no era un nen quan va néixer Pokémon, però descobreix Pokémon, descobreix en aquest cas el Pokémon Go i li funciona, doncs bé, en aquest cas perquè pot caminar, etcètera, etcètera, i té uns altres
beneficis,
no?
Jo conec gent gran, i quan parlo de gran parlo doncs com gent com l'Amadeu, que té la Wii a casa...
Sí.
Perquè així fa esport.
És que ara parlarem d'això també, de la Wii, perquè...
Compte amb això,
Hi ha hagut diverses maneres d'apropar el videojoc també a la gent gran, però parlarem sempre, o sigui, en aquest sentit, parlant sempre de persones que no han estat mai vinculades amb els videojocs i a qui se'ls ha intentat fer arribar els videojocs a una edat, que això sempre és una cosa més difícil, això sí que és veritat que és més difícil. Però vaja... És a dir, per una banda tenim la majoria de persones que deixen de jugar a videojocs ho fan per falta de temps. Aquestes persones, però, es jubilaran i, a diferència dels jubilats de fa anys, recordaran que havien jugat a videojocs i per tornaran. Tant, tornaran a jugar a videojocs, no? Però també tenim una altra opció, que és això que comentàvem ara, no? Gent també, a partir d'una certa edat, descobreix el videojoc quan no havia vist mai el videojoc. En aquest sentit, Pokémon Go i l'Amadeu han estat un exemple, no? Una persona que s'adona i que veu que a través d'una eina com el videojoc pot caminar, li va bé per la diabetis i li suposa doncs, una millora, un benefici de salut. Però després també tenim l'exemple de Nintendo, que Nintendo el que fa o el que ha fet, perquè de fet ja no estem en aquest punt, però el que ha fet és, en diversos moments dels últims anys, intentar crear videojocs per a gent gran, i un dels exemples, com deies, és la Wii.
Això són tots aquells esports que podem jugar...
Això és golf.
Això és golf, eh?
Mira, sí. A ver esa posición. Abre un...
Wii Sports. 5 deportes para compartir con quien quieras.
Muy bien.
Solo para Wii.
Toma, això és l'anunci, eh?
Això és l'anunci. Això és un dels anuncis del Wii Sports. Era un nen intentant jugar al golf de la Wii. Aleshores, el nen aquest intentava jugar i no li sortia cap cop, fallava tots els cops. I llavors es veu la mare d'aquest nen que li diu al seu pare, diu, anda, papà, ajuda-lo o ajuda-le. I l'avi... Amb un estereotip una mica... Que, és veritat que queda una mica així, no? Perquè es veu el senyor gran aixecant-se, com ara t'ensenyaré, sí, ara t'ensenyaré de què va la vida, no? I l'agafa allà el nen, no? L'agafa, li diu, s'ha de posar els peus així i tal, i llavors al cop, efectivament, l'encerta i tal. Però sí, la Wii es va vendre com una consola on podia jugar, teòricament, tota la família, no? La idea de la Wii era aquesta. No només hi havia el Wii Sports, on tu dius que coneixer gent que fa esport a través de Wii Sports, però sobretot es feia esports a través de la Wii Balance Board i el Wii Fit.
El Wii Fit,
exacte. Que era la Wii Balance Board, era una mena de taula on podies posar, t'hi podies pujar al damunt, amb un espai pels dos peus, i llavors a partir d'aquí aquesta taula detectava tots els teus moviments, i en el joc que tu posaves, que es deia Wii Fit...
Sí, cap amunt, cap avall...
Exacte, et deia... I a més, t'ho feia d'una manera divertida, no? Pues sí, potser sortia un esquiador i tu llavors havies de baixar o pujar segons si et venia un salt o no et venia un salt, etcètera, etcètera, no? I llavors aquesta va ser una idea per apropar els videojocs a la gent gran. I això es va vendre moltíssim, La Wii Balance Board, i també es va vendre molt la Wii amb aquesta idea. Però també et diré una cosa... Sí i no. És a dir, va funcionar i no va funcionar. Jo crec que hi va haver-hi moltíssima decepció amb la Wii, perquè molta gent... Això també és una intuïció i potser no és certa, però també et diré que Nintendo ha abandonat del tot aquesta idea, per alguna cosa serà. La idea era, sí, la Wii, la consola per tota la família, etc. Però què passa? Que es va quedar en una cosa una mica entremig. Si tu ets una persona que no ha tingut mai cap mena de contacte amb el món del videojoc, tens ja potser 80 anys i no és tan fàcil que una cosa, una nova tecnologia t'entri de la mateixa manera que li pot entrar potser algú de 15 o 20 anys, respectant segur moltíssimes excepcions. Cada cop et donin els comandaments de la Wii, que era una cosa una mica estranya, perquè sí, el comandament era una mena de pal.
Sí, és com un mando a la tele, diguem-ne.
Exacte, com un mando a la tele, amb molts botons, sí, endollat a un altre comandament, sí, que se li deia nunchaku i que era com una mena
joystick,
de...
No?
Sí, exacte, una mena de bola amb un joystick i més botons.
Sí.
La veritat és que costava una mica. Jo, ja ho vaig dir, crec, quan vaig comprar-me la... Quan em van regalar la Wii... I vaig intentar provar la Wii amb la meva àvia pensant, que guai, ara com amb els anuncis de Nintendo, va ser un desastre. És a dir, la meva àvia, doncs, hi ha ha, però no...
Però...
És a dir, no acabava d'entrar del tot bé aquesta idea, no? Però sí, Nintendo va haver una època que va intentar això, de la mateixa manera que amb la Nintendo DS, que va ser la consola portàtil de Nintendo d'aquella època, que va sortir més o menys a la vegada que la Wii, van potenciar moltíssim un joc que es deia Brain Training. I Brain Academy, que eren uns videojocs que teòricament el que feien era exercitar la teva ment,
sí,
i ho recomanaven tant per gent jove, doncs, com a reforç escolar, podríem dir, però també per gent gran, doncs, per millorar la memòria o coses com aquestes, no? Però també va quedar una mica a mitges, no, aquesta
també,
idea, perquè una pantalla tàctil amb un llapisset tàctil, és a dir, era tot una mica estrany, no?
Yeah.
Aleshores, què va passar? Que la Wii i la Nintendo DS són consoles que, en aquest sentit... tot el que és el Wii Fit, el Wii Balance Board, totes aquestes coses que hem comentat, per la gent jove es quedava una mica curt, perquè els jocs aquests de... Doncs, ai, ara esquio, ara baixo una mica, pujo una mica, eren poc atractius en comparació a les coses superpotents gràficament que presentaven PlayStation o Xbox, no?
A més, la Wii gràfics tampoc.
I la Wii gràficament va punxar molt, no?
Sí.
I en aquest sentit... Nintendo ara ha recuperat la idea d'una consola més estàndard i les dades de jugadors grans creixen, no baixen. És a dir...
Creixen,
Sí, no amb totes les consoles en general.
Sí.
Aleshores, la meva tesi, la meva teoria, la meva idea, què hi ha darrere de tot això? Doncs hi ha que tampoc cal fer videojocs per a gent gran. És a dir, crec... que la gent gran és perfectament capaç de jugar un The Last of Us o el que sigui, si té una cultura de jugar o si s'hi posa durant una estona. Vull dir, tampoc...
Que a vegades es tracten de...
Exacte, és que aquestes... Vull dir, aquesta és la meva tesi, no? Vull dir, no es fan pel·lícules per a gent gran, no es fan llibres per a gent gran.
Tot fàcil,
Exacte. Vull dir, quina necessitat hi ha de donar-li a una persona de 80 anys un joc que pràcticament l'infantilitza o el tracta, això com tu deies, no? D'una persona ximpleta que no és capaç de fer una altra cosa que no sigui doncs això, esquiar una miqueta, pujar i baixar. I per què els videojocs per gent gran han de ser videojocs amb un benefici físic o mental? Per què no poden ser simplement entreteniment i diversió?
Sí.
Llavors, les dades de videojugadors grans estan creixent. Jo crec que simplement és un tema de cultura. És un tema que les persones, com dèiem abans, que ara s'estan jubilant, són persones que tenen una cultura de videojugar, de videojocs, que no hi havia amb les persones que jubilaven fa 20 o 30 anys. I crec que és així de fàcil. I llavors, per això, crec que les desenvolupadores també estan abandonant aquesta idea d'intentar donar cosetes mastegades i tal, com si fossin, no, això, gent que no és capaç de jugar a un joc normal que està triomfant, i doncs deixar una mica que les dinàmiques es generin també de manera natural. I insisteixo, la conclusió és que cada vegada hi ha més gent gran jugant a videojocs.
Me n'alegro molt,
he fet com un al·legat aquí.
No, però està molt bé, perquè jo no ho hauria dit mai, això.
Tu no què, perdona?
Primera, no ho hauria dit mai, això.
No,
que estan pujant jugadors.
Doncs sí, estan pujant, sí.
I segona, que clar, fins que no t'ho diu algú que en sap, no hi caus en aquesta infantilització que s'ha tingut permanentment.
Sí, no? És que és una cosa que... I a més, després també passen coses, no?, que la imatge d'una persona gran donant-li un comandament de la Wii i jugant. Hi ha molts vídeos a YouTube que realment són graciosos, però que al final no deixen de ser burles cap a persones de... Ai, com l'anunci, no sé què. I clar, jo què sé, i en deus un doncs, que no sap què fer amb el mando i el tira contra la televisió i la destrossa. Vull dir, són divertits, són graciosos, però al final no deixen de ser... vull dir, tractar la gent gran d'una manera... que per què no poden agafar un comandament de la PlayStation normal i corrent?
Segur.
És que clar, vull dir... Bueno, doncs això.
Segur. Joan Pau Alcaraz, ha estat un plaer de secció i aprendre al teu costat sobre el món del videojoc.
Ha estat un plaer també ser aquí.
Escolta, i sobretot... tant en Joan Pol com el Cebrián, que... Cebrián, si m'estàs escoltant, em deus una cervesa.
A mi no me la, deu, però podem fer que...
Podem
que
fer-ho, sí, podem fer-ho bé, heu fet una cosa molt important aquesta temporada, que és desmitificar... Per mi, el més important d'una secció com aquesta, a part d'aprendre'n, sobre el món del videojoc, que també està bé, és desmitificar el videojoc com una cosa friqui.
Clar, és que jo ho he intentat fer també des d'una necessitat meva personal, també, de dir... no m'agrada haver d'anar pels llocs dignificant les coses més del que... Però sí que hi ha vegades que és, no, això que dèiem al principi, ets massa gran per jugar a videojocs, no sé. Home, doncs, no sé, crec que també són un producte cultural interessantíssim per tothom i que està, com veiem ara, a l'abast de tothom. Vull
I
dir que
si
no...
un no ho explica bé, Joan Pol, que té la sensació, jo la vaig tenir amb el Joan, ho vam tractar alguna secció... pots acabar tenint la sensació que amb el videojoc està passant com va passar, si te'n recordes, amb tots els jocs de rol que
Clar, que acaben com en una cosa de nínxol, que ningú entén, que és una cosa per gent estranya... No, clar, aquí he intentat sempre traduir-ho perquè s'entengui bé i crec que, com a mínim, l'objectiu ha estat aquest. Que...
I t'ho aconseguido.
Sí, exacte. Som els friquis aquí un altre cop. No, però que veure això, no? Que coses que potser d'entrada semblen una mica estranyes. Ostres, que és un Netflix dels videojocs, què és això? Què és el... Doncs no, explicar-ho i veure que són coses perfectament normals.
Absolutament. Joan Pol, gràcies. Que vagi molt bé. Bon estiu.
Bon estiu. Bon estiu a tothom.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Corre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta. Amb Olma Giró.
Minut i mig i arribem a 2:15. Giró, avui la girocleta... Tinc unes ganes.
Sí, eh?
Moltes.
Jo també, que les...
Avui lleparem la girocleta.
Segur, perquè un gelat, bàsicament, es
llepa.
Un gelat de girocleta.
Gelat de girocleta.
Quin sabor tindria?
Mira, m'ho estava preguntant. De festuc. Jo sóc molt festuca.
D'orenga.
Orenga. Festuc amb orenga.
Seria de... No, seria el gelat de biquini amb tomàquet.
Jo només us dic que...
Una aberració.
Poca broma, però l'entrevista que esteu a punt d'escoltar...
Sí.
Hi ha una exclusiva, que podria
Epa!
Ser que Albert Adrià fes un sabor d'una cosa que li vaig proposar
sí?
que mai fins ara s'havia fet.
Compte, eh?
Estigueu atents, no us faré cap spoiler perquè després doncs, ja sintonitzeu la ràdio i ni acabeu d'escoltar-la. Però sí, la veritat és que sí. I també, o sigui, no n'hi ha una, n'hi ha dues. També ens anuncien exclusiva un nou sabor que trauran... Dic del que estem parlant, perquè clar...
Exacte.
Bàsicament, jo la setmana passada vaig anar a la Rambla de Barcelona, dalt de la Rambla, perquè allà on hi ha les obres, doncs ara resulta que s'ha obert una nova gelateria, que es diu Gelato Collection, com col·lecció de gelats, però no és una gelateria qualsevol, sinó que és una gelateria que ha obert un dels grans de casa nostra, que és l'Albert Adrià, el germà petit dels Adrià, i l'ha obert acompanyat del seu soci des de fa més d'una dècada, que també és pastisser, que es diu Alfredo Machado. Els dos treballen junts al restaurant Enigma de Barcelona de l'Albert Adrià, i ara doncs han decidit emprendre camí amb el món dels gelats. No és una gelateria qualsevol, els sabors que hi trobarem no són doncs els que trobem en una gelateria entre cometes més convencional, són més buscats, busquen la màxima qualitat del producte, treballen amb fruita natural, etcètera, etcètera. Llavors, escolteu aquesta entrevista,
som-hi.
Val molt la pena, i ja us dic, ja us avanço, que no només parlem de gelats, així que Som-hi?
Som-hi.
Bon dia, ara mateix estic a la nova gelateria d'Albert Adrià, el petit dels Adrià, i també de la seva mà dreta, una mà dreta incondicional des de fa més d'una dècada, el també pastisser Alfredo Machado. La gelateria que està ubicada al cor de la Rambla de Barcelona, a dalt, es diu Gelato Collection. Jo suposo que amb el nom el que volien era una mica clicar l'ullet als cracs dels gelats, que són els italians, i les seves creacions van un pas més enllà dels gelats que estaven acostumats a fer. I ara, aquesta hora, per descobrir-ne doncs, què caracteritza els seus gelats, els sabors que podem tastar, quina rebuda està tenint, perquè fa pocs dies, de fet, que està oberta aquesta gelateria, per parlar-ne de tot plegat, qui millor que fer-ho que el mateix Albert Adrià i Alfredo Machado. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Alfredo, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
A veure, ara ho dèiem, portem només uns dies oberts. Sí que és cert que heu obert amb unes obres aquí a la Rambla. Quina rebuda està tenint aquesta nova gelateria, el Gelato Collection?
Molt bona. La veritat que la gent que de moment ha entrat i ha provat, ha tastat els gelats, el feedback ha sigut molt positiu. Ja ens va bé una mica, no massa temps, però aquesta obra podríem dir que ens va bé per tastejar el negoci i bueno, doncs a poc és un negoci que es mou amb molt volum, s'han de vendre molts gelats cada dia perquè surtin els números i de moment doncs estem aprenent, molt positiu fins ara.
I per què gelats? En quin moment vau decidir els dos a dir, mira, ara ens endinsarem en el món dels gelats, a més a tu, que sabem que no t'agrada gaire el dolç?
No, només menjo fruita i gelats. M'encanten els gelats. Llavors, l'Alfredo, durant la pandèmia, doncs, clar, evidentment, ens van separar, i ell va estar de demostrador, d'assessor tècnic, no?
A veure, què era, Alfredo, això que feies, assessor tècnic de...?
Bueno, empecé a aprender un poco en el mundo del helado con Gelato Business, que llevan toda la parte de Carpigiani, y me estuvieron formando con el helado. Y cuando me reencontré con Albert, lo primero que le dije es, Albert, tenemos que montar una heladería.
Això va ser durant la pandèmia, o després, postpandèmia, no?
Després, quan ens van retrobar, doncs que van recomençar a treballar junts, va dir això, doncs, què has fet? Diu, doncs, gelats. I dic, ostres, un dia hem de muntar una gelateria. Llavors, no sé, bueno, com sabeu, porto ja 10 anys col·laborant amb Torrons Vicenç, i no sé com va sortir la conversa, doncs, fa un any i pico, potser, així tontament amb l'Àngel Velasco, que és el propietari de l'empresa, de que volíem fer una gelateria, i diu, ostres, però si jo tinc el permís, tinc la llicència de gelat a la botiga que tinc a la Rambla. Llavors dius, uau, els astres s'han alineat, és moment de fer-ho. I així va ser, senzillament això. Durant uns mesos d'aquest any, tres mesos ben bé, l'Alfredo doncs, s'ha dedicat només a tastejar i fer aquest banc de receptes, per això Collection, perquè la idea és enumerar els gelats de tal manera doncs, que ens està passant, que la gent és molt divertit perquè la gent veu i diu, jo vull tastar el 32, però el treballador encara no té memoritzat quin és el 32, llavors s'ha de girar per mirar quin és el 32, jo vull tastar el 18, i que doncs, això, anar afegint receptes. Ens vam inspirar, has vist l'estètica de la gelateria, ens vam inspirar una mica amb el món de la perfumeria. Volíem trencar amb les estètiques aquestes una mica recarregades i sempre iguals amb el tema de l'artesania i, no sé, una mica sortir i donar-li un caire més de joieria, podríem dir, no? I per això som molt serios amb l'oferta. Tenim 20 gelats. I res, la intenció, quatre col·leccions dintre d'aquesta família, que són tradicionals, autor, temporada i alcohòlics.
Dintre d'aquests 20 gelats que teniu són quatre famílies. Uh-huh. I tenen, o sigui, tenen nom de número, el nom del gelat, tu no dius vull un gelat invento de maracuyà, no, o és el 22?
També, el 22 doncs, resulta que és el d'Albercoc, per dir-te alguna cosa.
D'acord, però el que passa que alguns clients, per posar-vos-ho difícil, no? Potser diuen vull el 18, sí, però... o vull el 3.
És el que volem, és el que volem. Pensaven que no ho farien, però sí, ho fan, perquè bueno, ja ho has vist, que hi ha aquestes mostres, diguem, de producte, que és metafòric, que la intenció és que això, que, doncs, que el número 0 és el gelat de xocolata. Aquest és fàcil de recordar.
Zero. Alfredo, ara ho comentava que has tastat gelat durant 3 mesos. Potser és el somni d'alguns, això. No sé si has acabat una mica fart de tant de gelat.
Conjuntamente. Yo los hacía y Albert los comía.
Ah, sí, Albert tenia la bona feina, no?
Sí, sí, la verdad que estuvimos probando alrededor de unos 60, más o menos. 60
bueno, y dentro de cada uno, pues una mica... No te creuràs, però hi ha diferents maneres de fer els gelats. Llavors, hi ha gelats que són més complicats quan són, resulta molt senzills i molt evidents, no? Pensa que el de llimona i el de vainilla, no? Posem dos exemples, no? El sorbet de llimona, doncs nosaltres crec que hem fet una bona feina i la gent quan el prova diu, uau, si li obren els ulls, fent servir un truc.
I no es pot dir aquest truc, no?
Sí, sí que t'ho dic, és igual. Una gran llimona que ens arriba de Múrcia.
De Múrcia?
Sí, es fa el 80% de les llimones d'Espanya venen de Múrcia. I triturem una petita part de llimona sencera dintre del suc. I fent servir la pell ratllada. Quan demanes el sorbet, et ratllem la pell a sobre. I això fa que sigui molt nasal. I després, doncs, per el de vainilla. El de vainilla pots fer servir pasta concentrada, pots fer servir grànuls en secs, pots fer servir vainilla amb alcohol i pots fer servir vainilla natural. Nosaltres fem servir vainilla natural. Caríssima. Caríssima. Bueno, doncs, hem començat amb preus molt competitius, que això doncs, crec que és bo, perquè així ens guanyen amb el client del carrer i diguem que lluitem amb desavantatge, amb la competència.
I a més on esteu ubicats, aquí dalt de tot de la Rambla de Barcelona, a veure, de gelateries en sobren, vull dir, n'hi ha moltíssims. Només n'hi ha 6, a la Rambla 6. Sí, sí. Però just al davant en teniu una.
Sí, però...
Això no és la Rambla. No pertanyeix a la Rambla.
Però està, vull dir que...
I acaben d'obrir, de fet, també.
No.
Sí, fa 4 dies.
O sigui, heu obert la gelateria, us han obert una gelateria al davant i teniu obres de la Rambla. Això només pot anar millor, eh?
Només pot anar millor. És la part que ens no sé, ens esperona per seguir.
Què diríeu que tenen diferents els vostres gelats, el que els caracteritza amb el, no sé, ara suposo que ja han passat alguns quants clients aquí que us han comentat, doncs, no sé si el gust o...
Ara t'ho explica l'Alfredo, però sobretot dic que el nivell de gelats a Barcelona, perquè una de les coses que vam fer també va ser provar la competència, perquè si no dius, jo faig gelats molt bons i després dius, no, escolta'm, no són. Doncs el nivell és altíssim a la ciutat de Barcelona, altíssim. Hi ha unes gelateries espectaculars. Llavors nosaltres, des de la humilitat, venim a sumar. I ara t'explica ell per què tenen 3-4 cosetes que els fan especials.
Alfredo, som-hi.
Yo creo que la parte esencial de nuestro helado, aparte de que lo hacemos cada día, nosotros arrancamos la mañana en la boquería. Nosotros compramos la fruta cada día en la boquería y eso es algo que también es de ventaja para nosotros porque la fruta cada día es diferente, la cereza cada día tiene más azúcar, puede estar madura, más verde y nosotros vamos, la probamos, elegimos cuál es el producto que nosotros queremos y nos lo traemos y a partir de ahí empezamos a hacer el helado.
Sembla una tonteria això que diu, però quan hi entres amb aspectes més tècnics, és molt important que el sucre, que el percentatge de sucre que conté la fruita sigui sempre el mateix. Per això molt poques gelateries fan servir fruita fresca, perquè varia molt, no? Un albercoc, clar, imagina't un albercoc d'aquests madurs, cremosos, que estan en punt perfecte de maduració, un albercoc que doncs, ja és més dur, més ters, més apepinat, més àcid.
I això com ho controleu si treballeu amb fruita fresca?
Controlando el azúcar que tiene dentro del producto. Al final para nosotros era más fácil coger, abrir un puré que ya viene con el azúcar necesario y sería todo mucho más fácil, pero nos gusta complicarnos un poco la vida y también darle la calidad que se merece el cliente. El porcentaje de azúcar, nosotros vamos muy bajo de azúcar.
Ah, son gelats que no engreixen, ¿no? Gairebé. Sí,
bueno, eso es una filosofía que el Albert siempre nos inculcó, ¿no? Yo de que empecé en Ticket, al Albert no le gusta mucho el azúcar, entonces siempre nos decía... Le dabas algo a probar y menos azúcar. Y hemos arrancado cuando hicimos las pruebas de los helados en ir al...
¿Sabe cuando un gelato está cargado de azúcar que pica? El sucre pica. La percepció, el paladar, quan palateges el gelat i es va fonent, surt com una picor. I això és degut al percentatge de sucre que porten. I nosaltres, doncs, fent, a part d'acotar la quantitat, també substituïm sucres per altres derivats del sucre que són menys del sus.
I més saludable, suposo.
Bueno, aviam, saludable, home, saludable podríem dir que són els sorbets. que tenen un percentatge de fruita molt alt. Els gelats són pura delícia. Vull dir, no, saludables no crec que siguin. Ja ho sabem tots.
Jo només penso que avui venir a provar, si necessiteu un estudi de mercat que vagi a tastar la competència, ho faig pel vostre estómac, que tant de provar gelats haureu d'anar molt al gimnàs, jo, i us ho dic que m'ofereixo. Què us anava a dir? Treballeu amb productes de temporada? Això vol dir que a la carta els 20 sabors que estan disponibles aniran canviant, no? Suposo.
Exacto. Iremos trabajando con la temporada, iremos cambiando, y no solo con la temporada. Hemos hecho 60 pruebas de helados y vamos a ir cambiando a medida que el cliente también no lo pida. I que...
Sí, però també no només, sobretot el sorbet de marca molt amb la fruita de temporada. De fet, la setmana que ve ja comencem a fer el primer nou, que és el de la figa de coi de dama, que comença temporada. Llavors aquest el farem. Però, per exemple, doncs, pels dies del Dia dels Enamorats farem un sorbet especial o un gelat. Per Nadal segurament també doncs, farem alguna varietat de gelat de torró, o inclús ara que està tan de moda doncs, un gelat de panettone. Bueno, doncs això, intentarem una mica estar al dia amb el mercat.
Diríeu que és que recordo, ara no me'n recordo del podcast on vaig escoltar una reflexió que feies, que deies que ara costa molt a nivell de culinària, de la cuina, ser creatiu, que abans es podia crear, però ara que costa molt. Diries que són gelats creatius aquests?
No creatius, bueno, tenen dintre de la família d'autor, és on que ara mateix està una mica acotada i són bastant reflexius, doncs tenim dos o tres, crec, no? I el de gerds, litxi i roses, però això són combinacions, no són creacions, la creativitat o la creació seria, doncs, reinventar el gelat amb algú totalment diferent, no? O el famós gelat calent, que durant anys vam estar perseguint, el bulli.
Sí. I el vau aconseguir?
No, evidentment no, perquè és contradictori, no?, fer un gelat calent. Volíem un gelat amb la textura de gelat, no?, la forma de gelat, la palatabilitat del gelat, però calent. No és, de moment no, algú igual ho fa.
La tecnologia potser també hi ajudarà, no?, en un futur?
Suposo.
Imprimireu gelats amb impressora 3D?
Per què no? Sí que és cert que podem créixer molt, perquè hi ha molta tecnologia, que tu has dit, per fer gelats, tot el món del gelat, no? Granitxadores, màquines raspadores doncs, per fer kakigoris o raspados, màquines més tecnològiques que et poden fer doncs, flocs de sorbet. Tenim màquines com la PacoJet que et pot treure cremositats que són molt curioses, baixen molt el punt del sucre. Hi ha tecnologia que et permet de fer cosetes, sí.
A mi una cosa, quan parlo de gelats, Alfredo i Albert, que és com que ens centrem en el gelat, en la consistència del gelat en si, però a mi almenys com a consumidora, com a client, el que em passa és que puc tastar un gelat boníssim, però s'ho carrega tot si el cornet és una, parlant clar, merda.
Si el...
El cornet. Si el cornet per mi es pot arribar a carregar un gelat, perquè és al final el gust final que et queda, l'últim gust que tens és el del cornet, perquè no comences menjant el gelat per baix, sinó per dalt. Com és el vostre cornet?
Bueno, nuestro cornete... La verdad que estuvimos probando muchos tipos de cornetes hasta conseguir el que más nos gustaba. Es un artesanal, bajo también en azúcar, pero se nota ese sabor a vainilla, no es el típico cornete soso. Y es muy aéreo. Nosotros no queríamos un cornete que sea muy pesado, que al final te terminas comiendo solo el cornete, ¿no? Y nos hemos decantado por uno aéreo.
Pero aquí baix tenim les màquines. Tenim...
El feu aquí baix, el cornet.
No, encara no. Encara no, perquè s'ha d'anar a poc a poc, el que et deia, també s'ha d'anar aprenent. Llavors, abans de posar-te aquí, tirar-te a la piscina, ser valent, vinga, vaig a fer cornets, contracto una persona per fer cornets, has de saber quants cornets vens al dia. I el dissabte ja no sé si van vendre 140 cornets.
140?
Cornet, només de cornet. Jo, personalment, a mi no m'interessa. Personalment, un gelat dels nostres és destrossar-ho, posar-ho amb un cornet. Però si tu vols cornets, et dono cornets i intentarem fer cornets. El que passa que ara mateix estem... normalment trigues 3 mesos a saber una mica doncs els números de l'empresa, cap a on va... Sí, això...
Clar, també és estiu, ara, que no serà mateix la temporada d'estiu que més a tarda d'hivern, no?
Obvi que no, però tot és que amb aquestes obres davant, és que no, fins que no obrin la porta, com que diu, perquè és un negoci de volum, el que et deia. No arriben 400.
No arriben 400 gelats.
Era alrededor de las 1.000-1.500 personas.
Bueno, t'has passat, t'has passat. No, no. T'has passat. De moment no, no nos podem ni fabricar. Aquesta és una altra.
La capacitat, no?
Estàvem parlant si obrir el delivery, no? Però el delivery em fa por perquè només queda...
Un moment, però no, amb un congelador, entenc.
No, té, no cal. Els pòrrecs que tenim en condicions normals poden tranquil·lament aguantar mitja hora, 40 minuts, sense patir gens.
El problema és
al revés, que quan te'l poses, que no te'l menges tot, i el poses al congelador, el set amb baixos de sucre i el teu congelador està molt baix de temperatura, es bloquegen, queden durs. No només els nostres, en general els de bona qualitat. Llavors el consell és que l'han de deixar com a mínim mitja hora a la nevera abans de consumir.
Amb el que porteu ara, que porteu uns quants dies oberts, quin és el gust que més s'ha venut?
Yo creo que ha habido un poco de todo. Al estar en las Ramblas pasa gente de todos lados, gente multicultural, y al final no tenemos un sabor. Sí que es verdad que la gente, chocolate, dulce de leche, vainilla, son sabores, pero también está tirando el de mango curry verde.
Está tirando también.
Está tirando mucho mango curry verde.
Pero hay dos que son la sirera y el de fastuc.
Bueno, claro, pero eso es que ya se venden solo.
Sirera, al·lucinant. Sirera i fastuc...
Sirera i fastuc junt?
No, fastuc i...
Tenemos dos tipos de pistacho. Pistacho crudo, verde iraní, hidratado 24 horas, y un pistacho tostado. Entonces la gente también hace mucho la combinación de los dos pistachos.
Un de temporada, que és el kiwi, és molt curiós perquè s'està venent molt. Jo el volia treure, dic, anem a treure aquest. I obvi, sempre hi ha els preferits. Jo, per mi, a mi el que més m'agrada... Bueno, un dia és un i un dia és un altre. Però jo em quedo amb els sorbets i el de llimona i el barcoc. O sigui, hi ha un de llimona i un del barcoc, No és que sigui de llimona i el barcoc.
I tu, Alfredo?
Bueno, a mí me gusta mucho... Bueno, yo es que tengo una combinación de siempre de chico que es dulce de leche, limón. Aparte, nuestro dulce de leche no es tan dulce como el helado de dulce de leche que te comes en cualquier sitio. Entonces, te apetece comerte una terrina entera. Cuando vas a otra heladería que está muy dulce el helado, no te lo acabas. Pero aquí me gusta dulce de leche y limón. El limón es que en verdad te limpia mucho la boca. Es amargor que te deja la parte del limón entero que le agregamos. És espectacular.
I vosaltres, que sou un genís de la creació dels gelats, de tot en general, de què no faries mai a la vida un gelat, una aberració?
Molt bona pregunta, Potser la gent precisament esperava que féssim gelats, jo què sé, estranys, no? I ja potser perquè em faig gran, no? Però he vist gelaters de fer coses molt estranyes. Jo em passa que igual que el torró, doncs amb els torrons hem fet coses, podríem dir, estranyes entre cometes, altres que no ho són i la gent que pensa que sí, com el de patates fregides, el torró de patates fregides que vam fer. No és tan estrany, perquè al final la patata és un midó, en aquest cas de patata, i hi ha molts xocolates que porten altres midons com el de farina, que amb galetes i trossos de galeta i tot això, i ningú s'estranya. A mi el límit estaria una mica amb el que la gent... Ostres, traspassar límits que no són comercials. Jo vull ser bo i comercial a la vegada. Podrem segurament provar i assajar coses més boges, però sempre des del respecte. Crec, perquè per fer alguna cosa que la gent posi molt les cares davant teu, no? Que ho provis i... No? Ostres, és dur,
Ha de ser dur, però sí que potser provant, trobes alguna cosa que dius, això no... Ara a mi se m'ha vingut un gelat d'escabeig. Sí.
El de... Com es diu, la salsa japonesa? Acaba... Ara no. No, però bueno, hem fet un de salsa d'anguila.
I de hecho
hicimos
el de
hoisin,
també.
Sí. Què
és
hoisin? La salsa hoisin és amb la que s'acompanya normal. És una salsa de pruna amb la que s'acompanya el pato pequinès. El famós... Sí, aquesta, doncs la salsa aquesta, hem fet un gelat.
I l'esteu comercialitzant aquest o no?
No, encara no.
Encara no, això vol dir que sortirà, temporada d'hivern.
No, a mi no em fa por, perquè sé que a la gent li agradarà, perquè ja et dic, té matisos d'espècies i la base és pruna, que de fet ara és temporada de pruna. El que passa que si carreguem... Clar, ara és una passada la fruita, no? De fet, també la setmana que ve posarem el de meló i menta.
Aquest està molt bo,
sí.
Segur.
Sí, però jo no sé si algú el fa amb meló natural.
Ja, aquí el problema és que normalment no tenen molt de gust naturals.
I el preu del meló avui en dia està com, vamos, com per fer sorbets, perquè l'altre dia vam comprar per fer la prova un meló i em va costar, uau, no me'n recordo ara, però una borrada. Una borrada, perquè han de ser melons bons, si no, no tens sorbet bo. El problema de la fruita és que ha de ser bona, i la fruita bona, com tothom sap, és cara.
Alfredo, ¿de qué no farías mai un gelat?
Algo que tenga que ver con el pescado, no sé, pero porque no me lo comería. Al final me gusta hacer helados que yo me los comería, ¿sabes? Es lo que decía el Albert, que sean comercial y que... Pero bueno, no sé, estoy abierto a hacer de cualquier... No tengo límites, creo. Habría que buscarlo, habría que hacer uno y probarlo.
Tenemos uno de pescado, tenemos de momento la colección puede aumentar y aumentar y aumentar.
Albert, Alfredo, ara següent aventura, no sé si serà en el món dels gelats o en alguna altra cosa, a banda de portar l'Enigma al restaurant que, doncs, bueno, que regentes.
Estem centrats a mil per mil a l'Enigma i ara mateix, doncs, jo personalment no vull ni escoltar de fer altres coses, però sí que l'Alfredo pot. Llavors, ara que aquests mesos, doncs, consolidi l'oferta i veiem que sigui un negoci, punt número 1, doncs tenim, doncs, una idea que és donar-li sentit a la paraula collection, que és, per exemple, doncs, fer biscotti collection. És a dir, tot el món de les galetes, revisar tot el món de les galetes i poder fer alguna cosa. I si va bé, per què no cafè collection o per què no xocolata collection?
I perfum? No en traureu, ja que us heu inspirat en el perfum?
Ja m'agradaria. Ja m'agradaria, perquè es guanyen molt bé la vida, eh? Tenim bons contactes amb perfumistes i, ostres... Sí, sí, és un ofici que és molt, molt interessant. És pura alquímia, no? La gelateria també ho és.
Albert Adrià, Alfredo Machado, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, que vagi molt bé. Recordem que han obert una nova gelateria a Barcelona, a la Rambla, que sembla ser que només n'hi ha 6. Estan obres a la Rambla, però la podeu trobar a dalt de tota la Rambla, Gelato Collection, número 1.
134.
134. Gelato Collection, on trobareu aquesta col·lecció de gelats, que segur que està molt, molt bona. Moltíssimes gràcies als dos.
A tu.
Ciao, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ai, Déu meu, se n'heu ja...
Premi a la innovació culinària Olma Giró.
Olma Giró, eh?
Sí.
Recorda'ns de què ha estat la teva suggerència.
Li vaig proposar que fes un gelat d'escabeig.
Ah, d'escabeig?
No, va dir que no, d'escabeig.
Mora de Déu.
Sí, sí, musclos en escabeig o escabeig a seques?
Escabeig a seques, que s'ho facin com vulgui. Sí, a mi no m'agraden els musclos.
I l'escabeig, sí.
Sí.
Pues, i com et fots l'escabeig? A cullerades?
Jo què sé, pregunta'ls a ells que fan els gelats. I no, l'exclusiva que ens ha dit és que sortirà a la venda, no sabem ben bé quan, un gelat de salsa hoshin, que és la salsa de pruna que acompanya el plat d'ànec Pequín de tota la vida, de quan vas a menjar en un restaurant xinès.
Pato Pequín, per entendre.
Salsa hoshin, sí. Aquest sí que el tastaré, 100%. Afavoríssim.
Esteu a favor d'un gelat de salsa coixín?
No.
No.
100%.
No.
Jo no el provaria,
zero,
ja t'ho dic.
Zero.
Tu no el provaries?
No.
Home, una culla... Allò...
No, mira que jo estic de provar-ho tot, però aquestes coses
ja...
No, és que per mi això ja arriba a un nivell...
Sí. Ai, Judit, ara aniràs aquí de tradicional.
Seria estrany. No tradicional, tampoc, però...
Ai, sí, i l'estrany.
La frase de Matos és... La frase de Matos és a dir, mírame el pato i déjate de valer.
Ara. Altra cosa és un plat d'ànec amb una bola de gelat salat.
Ai.
Ui,
Joan, ja estàs...
No, compte aquí, eh?
No,
ja
estàs... Tu no tinguis idees de bomber.
Ja et poses creatiu.
Sí.
Massa.
Sí.
Gelat d'escabeig i salat de salat. Gelat de salat.
Bueno, però guai l'entrevista i la girocleta sí. Gelat de salsa
de
coixí. Ha estat bé.
Molt interessant.
Sí que vocalitza millor que tu.
Home, jo anava amb por, dic, a veure. I no, la veritat és que vocalitza
molt bé.
Molt bé.
Vocalitza.
Mai se sap, això. Bueno, que tenim un...
El correcte. Tenim un concepte. Albert Freixas, tenim un concepte.
Tenim un concepte.
Va. Posem-ho seriós, perquè sisplau. Això...
No, perquè és molt seriós,
És molt seriós.
Ara, recorda'ns aquest concurs.
Vinga, us recordo aquest concurs, més que res, el concert, que és aquest dissabte... Bueno, aquest dissabte no, el dissabte 17 d'agost, a les 10 del vespre, Jordi Savall, al capdavant de Le Concert de Nació.
Una fera, Jordi Savall?
Doncs sí.
Puc explicar una batalleta tonta?
Sí, però fer-ho d'Albert dient Le Concert de Nació.
Tinc... exacte, Le Concert de Nació...
Quatre fois.
Tinc a casa...
Què tens?
Ai, una... Ara em sortirà el nom. Una batuta de Jordi Savall.
Ah, sí?
I què vas fer per aconseguir-la? Trucar al 66399...
No.
60. Això t'ho explico després.
La va subestar Sotheby's?
Sotheby's no.
No.
Però va ser...
Sotheby's!
Sí. Ja, bueno, ja doncs mireu, va, anem al tema. El dissabte 17 d'agost a les 10 del vespre, Jordi Savall, al capdavant de Le Concert de Nació, s'enfronta per primer cop a la interpretació de l'obra de Maurice Ravel i les músiques que el van inspirar. Ravel va exercir sempre un estil musical ple de virtuositat, refinament i riquesa harmònica. Aquest concert retrau homenatge a les seves arrels i inspiracions. Jordi Savall i Le Concert de Nació us descobriran melodies sefardites i hebrees, ibèriques, barroques, gregues, franceses, de compositors com Joan Cabanillas, Luli, Antonio Martín i Coll, Santiago de Murcia, François Coupegan, Marie Maré i, evidentment, del mateix compositor Maurice Ravel. Serà el dissabte 17 d'agost a les 10 del vespre al Reial Monestir de Santes Creus. I atenció, perquè ara sí que sí.
Ja és el moment?
Ja és el moment.
El moment de saber qui anirà, eh?
Qui anirà.
Dissabte 17 d'agost, eh?
Sí. Sí, això
serà?
Ja t'has de marcar l'agenda perquè 17 d'agost, a les 10 del vespre, a Monestir de Santes Creus. Ja tens...
Ja tens plan, ja.
Qui serà l'afortunat? O l'afortunada?
Som-hi!
No sé.
Uip!
Ho tenim?
Sí. L'afortunada... Atenció, l'afortunada és... Montse Amorós! Bravo!
Bravo!
Montse!
Montse, que haurà de venir a Radio Estela a recollir aquestes entrades, suposo.
O allí, o la...
Jo ja faig la gestió...
Ja parlaràs tu amb ella, eh?
Jo parlo amb la Montse Amorós.
Sí, tranquil·la, que...
Montse, si vens, porta'ns croissants, eh?
Hola, vinga, Olma.
Saps res, tu? Ara ja és tradició aquí que els oients vinguin a portar croissants.
Montse, enhorabona, som-hi.
Bravo, i més bravo.
Això no, ja veieu que ho sona. És una música que no avorreix mai, eh?
No.
Mira.
Es pot ballar, eh? Mira.
Sembla com un exèrcit, no? En marxa.
Jo m'imagino els cavalls. No ballen els cavalls, aquestes coses?
No, jo m'imagino el flautí de Malí.
Aquí?
El flautí de Malí.
Flautista de Malí.
Flautista. I tu t'estàs fent l'embolic, Rafa, perquè com que hem dit Jordi Savall, de Savall te n'has anat a cavall. Això, el subjecte.
No, però, Albert, a tu no et sona que hi ha cavalls que ballen?
Sí, la doma clàssica.
La doma clàssica, veus?
La doma clàssica, sí.
És una persona cultivada i sap del que parlo, no com vosaltres.
Que oculta.
Meravellós, Jordi Savall.
Meravellós.
Rafa, ja tens l'ukelele afinat o la guitarra?
Ah, és veritat, que al final hem dit que dijous tocarem alguna cosa, no?
Mm-hmm,
tu tens guitarra?
Tocaràs. A Figueres, sí.
Ostres.
A Figueres, val.
Com a molt
saps què passa? Que estava pensant que portar la guitarra amb la moto és una mica complicat.
Perdona, és com portar una persona al darrere, tu i la guitarra.
Una persona al darrere, la guitarra. Sí, és veritat. Bueno, ja farem. Què hem de cantar? Voy caminando por la vida.
Sí, aquesta.
Bueno, ja assajaré una mica.
Ui, nervis, La Judit només farà ritmes. No, jo... Mira.
Judit,
no,
s'ha confessat aquest matí que Maria Callas i ella, ahir. No?
Diu que canta bé. Jo faré alguns gestos una mica de ballaruques. Una mesurca, nena, una mesurca.
Ballaruques, és una paraula que sempre m'ha agradat.
Ballaruques.
Les ballaruques. Ai. Escolta, va, que nosaltres ho anem deixant aquí, que li toca el torn a l'agenda d'Estel migdia.
No, passa, hi ha hagut Toscano,
queixar-se. Deu haver molta informació, perquè en Toscano no ha aparegut per aquí, eh?
Però ha vingut un altre noi guapo.
Mira. Ferran Capdevila. Ara feia molt que no ho deia, això, eh?
El Capdevila.
En tantes erres...
Ai,
Capdevila, que acaba d'arribar
sí,
acaba d'arribar de sort a peu. Ell és així.
En dos passes, eh?
Sí, sí,
són
sí,
passes
sí.
molt amples.
Ell ha sortit de casa i li han dit, nen, que l'AP seria retenció. I ha dit, no, ja vaig a peu.
Soc jo la que l'estic retenint.
La retenció soc jo, exacte, vaig primer. Va, i tornem demà a partir a les 8, que vagi molt bé, adéu-siau.